radio alarm.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 62 de la tercera temporada de 13. Benvinguts al programa dels esports de fons, 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. Un 13 on tenim espai per a la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, la setmana del Gwendolyn, del Halloween, del que li vulgueu dir, dels panellets, dels moniatos i de la castanyada, l'equip habitual d'esports de fons addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el retrobat Robert Mayoral amb l'espatlla ben cosida, sota la supervisió tècnica de Toni González i de Xisca. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen i per fer-ho millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Fixeu-vos els auriculars, cordeu-vos bé les bambes i ajusteu-vos el casc. Som-hi!
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què és el que tenim avui a 13? Trail Running, amb la gran final de les Golden Trail Series des del Nepal, però també a prop de casa, amb la primera marató de muntanya, a la Mola, encara coregen el nom d'Aniol Riba. Triatló, amb la primera victòria a la franquícia Ironman del triatleta gallec Javi Gómez Noia. El show del Critèrium de Saitama en ciclisme i la warm-up de la temporada d'esquimo. I què més avui a 13? Repassarem l'actualitat del món dels esports de fons. Tindrem tertúlia amb els habituals de la taula de 13. L'heroi invisible, un ciutadà comú, apassionat dels esports de fons, immers en la rutina diària. El repte, la secció on l'equip de 13 planteja un repte setmanal. Haurà complert l'Aniol Riba amb el seu? I ara, pugeu el volum amb cura. Preparats? Llestos? Comencem!
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
És l'hora de saber el que ha passat. És l'hora de les cròniques de la setmana. Atletisme amb Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix, i la resta de companys de 13, naturalment. Aquest cap de setmana hem tingut jornada de descans pel que fa al panorama de cross i dos focus molt importants en el món de ruta. Viatjarem a València i ens anirem a Granollers. Comencem per València, amb el Medio Maratón Ciudad de València Trinidad Alfonso EDP. A la ciutat de València, com bé sabeu, és batejada com la seu principal del món del running aquí a Espanya i aquesta vegada també ens ha deixat impressionats. Presentava un cartell d'elit internacional i nacional inacabable degut a dos factors. Primer de tot, es perseguien els dos rècords mundials i d'altra banda, a nivell nacional, eren molts els atletes que sortien amb l'ambició de rebaixar la marca mínima establerta per la IAAF per participar al proper campionat del món que serà a Gdynia al març del 2020. La cursa femenina va transcórrer amb total normalitat fins que al quilòmetre 7 un atleta popular, com podria ser qualsevol de nosaltres, Pablo Sancedo en aquest cas, va xocar amb Sifan Hassan perquè va caure per un forat que hi havia a la calçada. Bueno, coses que passen, a tothom li pot passar, però en aquest cas es van portar a la gran favorita per batre el rècord del món i això ha portat la seva polèmica. Aquest corredor es va portar a Sifan Hassan per davant, que va veure com se li esveien totes les possibilitats i deixava el camí lliure per Sembere Teferi, qui va guanyar i parar el cronòmetre amb 1 hora, 5 minuts i 32 segons, lluny del rècord del món. En la cursa masculina va haver un molt bon ritme des de principi, però ja a mitja cursa es va veure que no lluitarien per batre el rècord del món, fet que va provocar que el grup capdavanter, format pels favorits Kipkorir, Barsotón i les novetats com Kegelka i Yemir, anessin controlant-se entre si fins al llarg dels 21 quilòmetres. A la recta final, a l'avinguda Antonio Ferrandis van saltar xispes en aquest sprint frenètic que es va acabar enduent Yomif Kehelkam 59.05, seguit de Kipkori, Bersoton i Yemir a tan sols 2 i 4 segons. Pel que fa als atletes nacionals, la categoria femenina va ser dominada per Laura Méndez, qui debutava en la distància i ho va fer amb un espectacular registre de 1 hora 13 i 43. No va haver mínima en categoria femenina. Ara bé, tot el contrari amb els homes. El panorama va ser ben diferent, una allau de mínimes van caure una rere l'altra. Va obrir la veda Juan Antonio Chiqui Pérez establint la segona millor marca espanyola de tots els temps, rebaixant la hora i un minut. Per darrere seu ho feien Antonio Chiqui Pérez i Camilo Santiago, companys d'entrenament, amb una hora un minut 15 i una hora un minut 46, que també cal destacar que és rècord d'Espanya M35. També amb mínimes van estar Ayat Landassen, Hussam Benabou, que és l'actual campió d'Espanya de la distància, Iraj Arruspide i Jaume Leiva, que apurava al màxim el temps amb 1 hora 3 minuts 00, que és la mínima exacta. Viatgem cap a Granollers, que hi havia el Tas de la Mitja, una cursa de 10 quilòmetres, que és de les més populars aquí a Catalunya, perquè el seu circuit és molt favorable amb una lleu pendent de baixada, fet que fa que les marques siguin sempre al·lucinants. En categoria masculina, l'atleta vilafranquí d'origen marroquí, Ibrahim Chakir, s'endú la victòria en 29 minuts pelats, per davant de Santiago Catrofe i Murat Munim. Destaca l'actuació d'un desconegut de l'asfalt, una cabra montesa que es va deixar caure per la ciutat, i és que estem parlant ni més ni menys que d'Oriol Cardona. Sí, bé, ho sentiu, de fet va quedar subcampió del món i va entrar en sisena posició amb un fantàstic temps de 30 minuts i 23 segons. Bé, desitjaríem tots nosaltres córrer amb aquest ritme. En categoria femenina, l'atleta catalana amb més renom pels carrers de les ciutats, Marta Galimany, s'adjudica la victòria amb 32 minuts 48 segons, amb gairebé 2 minuts d'avantatge sobre Míriam Ortiz i Encarna Núñez, que tanquen el podi femení. Fins aquí tot, Aleix. Aquesta setmana no hi ha més.
Déu-n'hi-do, però carregat de rècords.
I del món de l'atletisme, anem ara cap a les muntanyes, anem cap a les pedres, anem amb l'Aniol Riba. És el moment del trail running.
Bones, Aleix. Doncs ja tenim campió de les Golden Trail World Series. Com sabeu tots, l'altra sèrie mundial que aquest any ha estat copant els titulars, les notícies, i les ha estat copant perquè ni més ni menys que el guanyador és el Messi, el Michael Jordan de les curses de muntanya, Kilian Jornet, que guanya les Golden Trail World Series imposant-se també en la quarta cursa que corre aquest any. Només n'ha fet 4 victòries. Victòria a la final de les Golden Trail, l'Annapurna, la cursa de l'Annapurna, 42 quilòmetres, 3.560 metres de desnivell, amb una alçada màxima de 3.700, o sigui, pensem que és una cursa molt, molt complicada. Distància ja mitjana llarga, molt desnivell acumulat i a una alçada que l'oxigen...
El factor alçada...
Ui, tant, aquí s'ha de notar moltíssim. Finalment, Kilian, a més a més, es va imposar amb una solvència espectacular. 14 minuts sobre el segon classificat, el jove italià Davide Magnini, i ja estem parlant de més de 20 minuts respecte al tercer Stian Angermundvik. Tot i així, ojo, perquè Davide Magnini, 22 anys, és un Jean Margarit a l'italiana, per dir-ho d'una manera.
Tot i que, clar, si va arribar a 14 minuts, una miqueta més i se li fa de Magnini, després del Christian.
Ostres! Ojo, posa unes risses. Doncs, Davide Magnini, que li va estar aguantant el ritme fins, de fet, a dalt de tot, aquests 3.700 metres d'alçada. On es va decidir tot és a la baixada, que és on últimament estem veient que els atletes entrenen més i apreten més, que és en com poder baixar més ràpid. Baixen com unes autèntiques cabres. Kilian Jornet, doncs, que...
No
després...
estàs parlant com a testimoni personal, això, oi?
Bueno,
deixem-ho estar per més endavant.
Kilian Jornet, que aquest any ha guanyat això que comentàvem, les 4 curses que es plantejava. Victòria a Zegama, victòria amb rècord espectacular, això sí, a Ziercinal, victòria a Pikes Peak i victòria a l'Annapurna. Donaria per pensar si és un èxit o un fracàs això que aquest any s'ha plantejat només fer 4 curses, plantejant-les allò a tope per poder apretar al màxim, batre tots els rècords, i ha guanyat les sèries, ha guanyat totes les curses, però el rècord només n'ha aconseguit un. Això, parlant del millor atleta de tots, que es posa uns objectius concrets, donaria per parlar. De totes formes, enhorabona per ell, que demostra que segueixen el millor. Però és que també tenim una noia destacada, que és la Judith Wider, la campiona també, que també es va imposar en aquesta cursa de l'Annapurna amb un aclarat espectacular, no només respecte a les seves contrincants, sinó fins i tot respecte a la general d'aquesta cursa. Va quedar desena de la general.
Top 10 absolut.
Top 10 absolut en una cursa on estaven jugant-se tots els atletes top la victòria, bueno, no tots, però estaven tots els millors atletes de tot l'any d'aquestes sèries. Top 10 absolut per davant de, per exemple, Sage Canadell, que és l'home que va quedar segon a la Pikes Peak darrere del Kilian Jornet. O sigui, estem parlant d'un nivell espectacular. Segona posició per Sílvia Rampazzo, 6 hores 13, i tercera per Meg McKenzie a 6:33. Ella només, la Judith Wider, 5:42. O sigui, increïble. Tot i així, volíem comentar és que la prova aquesta va tenir una duresa espectacular. Elisa Desco, recordeu, una de les atletes destacades a l'Smigo Run, va fer més de 4 hores més que Kilian Jornet, 8:37. Però és que Amandine Ferrato, que també és una de les atletes més destacades italianes, 8:35. Maud Mathis, també record woman de l'exercinal de la Pikes Peak, retirada. Estem parlant d'una cursa
que hi ha gent que va pillar puro.
Que va pillar a saco. Així doncs,
cap de setmana, el titular del trail és cap de setmana de puros.
D'Annapurus.
Annapurus.
Te l'has jugada bé ara, eh?
Sí.
Doncs això és el que ens ha deparat la final de les Golden Trail. Estem esperant el vídeo, que sempre fan per resumir, perquè serà espectacular, segur. I comentar també una notícia aquest cap de setmana, així a moda més local d'aquí a Catalunya. La 25a edició de la primera marató de muntanya a Sant Llorenç Savall. Una cursa que tenia alguns noms destacats i que aquests noms destacats van confirmar per què eren els destacats. Victòria per Andreu Simón amb 3:28, a menys de 5 minuts al quilòmetre. Estem parlant d'un ritme interessant, que segur que li servirà molt per pel pseudo mundial que comentàvem d'aquí dues setmanes a Argentina. I en el cas de les noies, Rosa Navarro, que s'imposa. És la primera de les proves de la Copa Vallesana, una copa nova d'aquest any que estarem al tanto
al Vallès Occidental,
correcte, oi? I que estarem al tanto aviam com evoluciona. Cursa molt xula aquesta, la primera marató. Després
no siguis humil, que estàs top 5 d'aquesta classificació, eh?
No, després en parlem, perquè a més això ho he investigat i ja veureu, ja.
Ai, en parlem més tard. Doncs fins aquí l'actualitat del trail. I ara del trail ens anem al món del multiesport, ens anem al món del triatló. És el moment, i molt orgullós que tenim, de tornar a tenir a la taula, després de l'operació i d'estar més cosit que el macramé, el Robert Mayoral. El Robert ens parla de triatló.
Molt bones, equip de 13. Doncs ja tornem a estar aquí. Una setmana
cosit,
més.
Una mica cosit?
Cosit, descosit, foradat, de tot. Una miqueta, però bueno.
Trepanat.
Sí, i aquí lligat, com veus. Doncs hem tingut un altre cap de setmana mogudet de competicions, on cal destacar, ja ho anunciàvem, el superpaper de Javi Gómez Noia, que ha debutat a l'Ironman Malàsia i ha aconseguit l'objectiu que estava treballant. Vull dir, volia l'eslot per Kona i ja l'ha aconseguit. Era el seu tercer Ironman, recordem que va debutar a Kerns, on va fer un segon lloc i va aconseguir l'eslot, i aquell mateix any a Kona va aconseguir l'11è lloc. Uns resultats que no li van donar bon sabor de boca i que el van fer posposar una miqueta la seva etapa de llarga distància. Aquest any ha tornat, ara ja té els deures fets i bueno, ara ja està classificat pel Mundial 70.3, pel Mundial de Kona, i es pot centrar exclusivament als Jocs Olímpics de Tòquio, on l'objectiu serà aconseguir una medalla i qui sap si el doblet de campionats del món de la franquícia Ironman, que seria un dels seus grans objectius a la seva edat, i recordem que també ja és un triatleta veterà.
Potser amb això ja seria hora que el posessin al top 10 de millors triatletes,
bueno,
de tota la història.
Jo crec que inclús
no?
Està molt més avant.
És un jo per mi que és el triatleta més complet de la història.
És que l'altre dia va sortir una llista i no l'incorporaven.
Bueno, a veure, tot és relatiu, però aquest any, per exemple, ha competit a totes les distàncies i ha aconseguit guanyar totes les distàncies, amb la qual això me'n recordo només Eneko Llanos als anys 80 ho va aconseguir fer. Vull dir, guanyava triatló de muntanya, triatló
olímpics,
i llavors també guanyava també el triatló de
fer, aquests que eren de la distància fer,
i aquests d'esquí de fons i tal, que hi havia
triatló blanc.
Triatló blancs era el crac. però des d'aleshores no hi ha cap triatleta tan complet com ell. I bueno, la prova es va disputar en unes condicions extremes de calor, molta humitat, que va fer que inclús el Javi, en declaracions posteriors, digués que eren les condicions més extremes que havia competit mai. Javi va liderar la prova des del segment de natació i fins al quilòmetre 100 de ciclisme, on va ser superat per Philip Conti, una de les revelacions també a Kona aquest any, recordem que venia de competir a Kona feia només 15 dies, i va aconseguir arribar a la T2 amb un avantatge de 9,56 sobre Javi.
Són molts minuts,
Són molts minuts en 80 quilòmetres només, i recordem que li venia retallant des del darrere. Conti fa una bona marató, però també les condicions són extremes i el ritme de Javi des del principi és molt regular, 4.06 més o menys de promig, fa que faci una marató de 2.54, no és una marató super ràpida,
però bueno, el Javi ja ha dit que és dels Ironman i de les condicions més caloroses que ha competit mai.
Correcte, correcte. I va fer que s'empogués emportar la victòria amb un temps de 8:18:59, rècord també de la prova, amb la qual ja
ens denota que és un Ironman dur.
És un Ironman dur i que s'ho va currar, vull dir que no va anar de passeig, com molts preveien, no? Hi havia noms coneguts també, i bueno, de fet la victòria va ser al final sobre 5 minuts sobre Conti i 12:17 sobre Vinhal, que era un dels altres grans favorits. Després doncs ens anem cap a Eivissa, doncs aquest cap de setmana s'ha disputat el campionat d'Espanya de mitja distància.
Recordem, mitja distància són
la distància half, que diuen 1.900 de natació, en aquest crec que eren 2.000, 90 de bicicleta, aquí crec que sortien 94 també, i 21 corrents.
Sí, el que seria un mitja distància,
sí,
half,
mitja distància. Que passa que les distàncies, depèn del lloc, doncs varien, sí.
Va pel circuit.
Metro amunt, quilòmetre amunt, quilòmetre avall.
De fet, a Malàcia, em sembla que en 189 de bici sortien lleugerament més, o això és el que va comentar a Triathlon Channel.
Pot ser, no. Això ja no ho tenia controlat. Doncs en el...
Què va passar a Eivissa?
A Eivissa doncs, va haver sorpresa. Doncs, en categoria masculina, el basc Andreu Camica va amb un parcial espectacular de curs a peu, després d'haver-se marxat amb Gustavo Rodríguez al circuit de ciclisme. Es va fer amb la victòria, sorprenent. No era,
sí, perquè hi havia un gran favorit.
Era un dels favorits, però no era el màxim favorit. I Gustavo Rodríguez, amb problemes físics, havia estat amb febre també la nit anterior i tal, va dir que no es trobava bé, i al quilòmetre 15 va abandonar quan era tercer, just quan Emilio Aguayo li donava casa. I, bueno, finalment Aguayo és segon, a 4 minuts d'Andero Camica, i tercer Peyo Osorio, que també és un habitual del podi, a 6 minuts. Cal destacar també que el català Guillem Rojas, després de liderar el segment aquàtic, va acabar finalment en quarta posició. En categoria femenina, Elena Alberdi torna a guanyar un altre campionat d'Espanya, afegint els altres campionats que ha guanyat aquest any, ja en són tres, i Usoa Ostolaza és la segona classificada, i la catalana Eva Ledesma, sorprenentment, també puja al podi en un tercer lloc. En categoria femenina, doncs sí que faltava una miqueta més de nivell. Vale? Aquest cap de setmana també s'ha disputat el 70.3 a Marràqueix, la primera prova de la franquícia Ironman a aquesta ciutat, on vam tenir representació catalana amb una gran Judit Corachán, que amb el seu millor parcial a peu aconseguia un segon lloc darrere de Lisa Huthaler, mentre que Albert Moreno feia el mateix, aconseguint el segon lloc darrere de Kevin Maurel. Val a dir també que a Maui s'ha disputat el campionat del món Xterra.
És aquesta nova modalitat, un circuit a part, que és l'Xterra, que seria, sí, com
Trialocross, però de la franquícia Xterra, vale? Com la franquícia Ironman, franquícia Challenge, doncs a muntanya Xterra, on teníem el representant malagueny Rubén Ruzafa,
que ha guanyat, no sé,
un habitual als podis i campió del món d'aquesta prova, que es disputava a Maui, a Hawaii, amb unes distàncies de 1.500 metres nedant, 32 de ciclisme, de muntanya, i 10,5 de trail també, on Bradley Weiss es va fer amb la victòria, amb un parcial a peu també espectacular, 36 minuts, un parcial ràpid per ser de muntanya. Artur Serrías era segon, mentre que el malagueny Rubén Ruzafa es feia amb el tercer lloc, després d'haver patit un parell de caigudes també al circuit ciclista. En categoria femenina, Flora Duffy es feia amb la victòria, ja són 4 o 5 edicions, després d'haver guanyat també la setmana passada el triatló internacional de Pequín. I a Sevilla, finalment, per acabar, s'ha acollit el campionat d'Espanya de triatló supersprints per clubs. que es va disputar en format semifinals i final. Primer a les semifinals, on pas, de 45 triatletes passaven 25 a la final, i on el català Genís Grau confirma una altra vegada
que està molt finet.
Molt finet, va guanyar la prova davant d'Alberto González i d'Igor Bellido. En categoria femenina, la catalana també Carla Domínguez guanya davant Sara Guerrero i Anna Flaquer. Per la tarda, en relleus parelles, en relleu de parelles, en categoria masculina es va fer la victòria al Fast Triathlon, i en categoria femenina al Ciudad de Lugo. I tens aquí.
Bueno, i destacar també que tenim una confirmació també en els Jocs Olímpics, en l'apartat femení.
Míriam Casillas ja té també la plaça confirmada per Tòquio.
Molt bé, ens alegrem per Míriam, una d'aquestes noies que han batallat sempre de les que han aquí, donat la cara en bici, sí. Sempre.
Ara a veure si podem aconseguir una tercera plaça, que està més complicada.
Aquí aviam si també la catalana Anna Godoy també treballant-hi per poder-hi anar a parar. Doncs fins aquí el triatló, i ara és l'hora de repassar el que va ser una miqueta el show de Saitama, el que va ser el ciclisme en ruta. És l'hora de l'enamorat de la vida i de tot, és l'hora d'en Xavi Palaí.
El Tour de França no només és la millor carrera del món. El Tour de França és també un critèrium com el de Saitama, que a inicis de novembre, amb la temporada ja morta, ha creat un multitudinari i increïble esdeveniment en un país completament enamorat de les bicicletes. El Critèrium de Saitama és una prova de 60 km d'exhibició que organitza el Tour de França al Japó, i en la que milers de persones van poder gaudir d'una jornada molt especial de ciclisme. Froome, Bernal, Trentin o Kittel, que també va córrer durant una estona amb els professionals en actiu, van ser les estrelles en un dia en què els aficionats van gaudir en gran manera. No només veient els seus, sinó també fotografiant o tocant els seus ídols. Egan Bernal, campió de la Vuelta, es va mostrar molt i molt fort durant tota la competició, però no el suficient per batre Yakiya Arashiro, qui es va proclamar vencedor de la prova. El podi finalment el va tancar Primoz Roglic.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Aquest passat cap de setmana va ser la 25a edició de la primera marató de muntanya. Aniol Riba era la setmana que tenia un repte. És el moment d'escoltar el que es plantejava l'Aniol Riba fa tot just una setmana, el repte de 13.
M'agradaria poder entrar en el top 20 de la marató de Sant Llorenç Savall. Dic que he estat molt dubtós perquè les últimes dues setmanes han sigut complicades a nivell d'entreno i per tant no sé com rendiré. Però jo crec que si surt un bon dia i si les coses van com han d'anar i el coco treballa i les cames també, un top 20 podria estar bé, i si no, igualment explicarem com ha anat.
Aniol Riba, una setmana després toca avaluar el teu repte. Toca avaluar què és el que havies dit. Havies dit un top 20 i jo t'havia dit has de ser més ambiciós, Jou. Vaya, vaya, muchacho.
He de dir
que a la Mola l'Aniol Riba va arribar a tercer. Ha sortit a totes les fotos de la Copa Vallesana.
Ara.
El We Run Teamer ha portat a la samarreta groga a les parts més altes dels cims del Vallès Occidental. Aniol, com ha anat això? Explica'ns-ho. Explica'ns el repte assolit. I direu, com ha assolit el repte? Aniol, explica'ns-ho, aviam.
Amb suor i llàgrimes, eh?
Amb suor i llàgrimes. Tu havies plantejat un top 20.
Jo m'havia plantejat un top 20, com sabeu, vaig argumentar-ho perquè quan vaig fer l'Sky no vaig tenir bones sensacions, em vaig quedar allò com una mica així tocat...
Hasta aquí!
Vaig estar...
Resultat!
Un moment, espera't.
No, espera't un moment, hem de fer-ho amb el Ferrari. Aviam, resultat.
Un moment.
Resultat
vaig
era...
Acabar fent 8è. Vaig acabar fent 8è.
Top 8 per Aniol Riba!
Però és que clar, a veure, jo m'havia posat top 20 perquè això feia dues setmanes que en dues setmanes només havia sortit 4 dies a estirar les cames.
I fer tercer la Mola, passar tercer la Mola, fer entrar en el top 3 de la primera marató de muntanya de Catalunya, això, com és això?
I jo estic molt content perquè la cursa va ser, bueno, vaig sortir molt tranquil, sense pressió, sense expectatives, anava amb un ritme molt suau, o sigui, molt suau, molt còmode, no m'estava esforçant més del compte i sense voler-ho, allà al Mercat de les Roques, em vaig deixar enrere, anava amb un grup de gent des del tercer fins al vuitè,
jo els vaig deixar enrere, però quan dic sense esforç vol dir que mentre pujava per allà a la Font del Llor, em vaig treure el mòbil, vaig posar els auriculars, em vaig buscar Spotify...
Este és el comentari del senyor sobre ti.
No, perquè és que anava supercòmode, molt confiat, a les baixades baixava com un tro brutal. Vaig arribar a la meva tercera, a més anava mirant darrere, no veia ningú, dic, hòstia, pues mira, encara anirà bé, superbones sensacions, i res, i al quilòmetre 26 em van atrapar el quart i el cinquè, però vam poder anar aguantant el ritme durant 3 quilòmetres, però que aquells 3 quilòmetres em van començar en baixada sobretot a agafar rampes. Vaig anar podent solventar-les, però a partir del quilòmetre 29, que era l'avituallament de les arenes, a partir d'allà va ser realment un infern fins a arribar. Van ser 12 quilòmetres amb rampes constants i a tots els músculs de les cames. Quan baixava els bessons i els isquios era un desastre, quan pujava els quàdriceps era horrible. I així van ser 12 quilòmetres. Em vaig plantejar abandonar alguna vegada, però no, és que
el podia... El pes de la samarreta et podia, oi?
Ostres, el pes de la samarreta.
I el punt pelote de la mola ha de ser brutal, no?
No, increïble. Jo... És que anava molt content, però perquè m'ho estava passant bé, no estava patint, va ser increïble. I això, lamentablement, els últims 12 quilòmetres no els vaig poder gaudir.
El mur de la marató.
No, t'hem de dir una cosa, aviam. Aquí primer hi ha una cosa. I això, i ara aquí ja estem donant una falca pel que ens vindrà amb un o dos programes. Et vas nutricionar i menjar bé? Creus que et vas suplementar de forma adequada?
Jo crec que sí.
Creus que sí?
Jo crec que sí.
Podries haver-ho fet millor?
Assessorat per un tècnic segurament, però vaig...
Ah, és aquí, senyors i senyores que escolteu, 13 nois i noies que voleu d'aquest programa quelcom més que una senzillament estona d'entreteniment. En breu, a 13, sabreu com heu de menjar per el resultat que feu a la mola portar-lo fins a la línia
jo
de meta.
Dic que, o sigui, vaig beure molt, vaig menjar i per tant en aquest sentit crec que vaig fer el que havia de fer.
També cal dir que les condicions van ser potser més extremes de la que s'esperaven, no? Va fer bastanta més calor.
Sí, però jo crec que va fer una molt bona temperatura, en general no em vaig notar allò en cap moment. Jo penso sincerament que el que em va anar bé i el que em va anar malament va ser aquestes dues setmanes de pràcticament descans, és a dir, vaig arribar molt fresc i fins que les cames em van tirar doncs vaig anar superbé, però va arribar un moment que les cames em van dir: xato, portes dues setmanes parat, hasta aquí hemos llegado,
hasta aquí 28 quilòmetres, hasta aquí.
Total, que res, que al final vuitè, molt content, perquè molt xulo poder arribar a tercer,
top 8, molt bé, també.
I fins i tot, vull dir que una vuitena posició és més del que m'esperava.
És el regust agradolç.
Però és el regust aquest de dir, ostres, anava superbé i al final no ha pogut ser. De totes formes, també és el regust de dir, he estat 12 quilòmetres patint com una mala bèstia, perquè se vaig patir molt. A l'Sky m'ho vaig passar malament perquè no tenia forces. Però aquí, no és que no tingués forces ni energia, és que tenia les cames tieses.
Ai, el moment és d'anar davant de tot de la cursa també, això no t'ho treu ningú.
Exacte, això mateix. Però bueno, seguirem, ojo, el gener a la llanera...
Escolta'm una cosa, i ara li has de passar la pilota. Aquí és el que de nosaltres ha de plantejar el repte.
Hi ha una persona aquí a aquesta taula que em sembla que no n'ha plantejat cap, no encara?
L'està mirant.
És potser la persona més gran d'aquesta taula?
Sí.
El més veterà.
Hay un tío grande, muchachos.
Sí, hay unas cuantas canas por aquí.
Por favor.
Si us plau, Aleix, repte't a tu mateix.
Doncs em reptejo a mi mateix. Els que ho esteu sentint, esteu veient, estic intentant reproduir els moviments d'un rèptil. Doncs el meu repte és...
I fent la veu amb aquest element que és capaç de portar líquid,
és sortir de la zona de confort i anar amb els triatletes del We Run Team i ensenyar-los que tot un messies també pot tirar-se a l'aigua.
Oh!
El meu repte és tirar-me a l'aigua, i no per netejar les rajoles de la piscina, sinó per intentar fer més de 1.000 metres nedant sense que la llúdriga sembli una morsa o un castor fent el dique.
I 1.000 metres en quant temps?
No, això no s'ho pot fer.
1.000 metres. No, vagi, no,
és un reto alcanzable, muchachos. És un reto alcanzable.
Bueno.
La setmana que ve ho veurem.
Tretze, Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I després de repassar els protagonistes top de totes les curses i de tots els esports de fons, arriba el moment de posar llum a aquells que se'ns amaguen al costat nostre en el dia a dia, aquells que són autèntics apassionats dels esports de fons i que queden amagats a la rutina del dia a dia. És el moment de l'heroi invisible.
L'heroi invisible. Coneixes el teu veí?
Avui, Bernat Comas Blancafort. 20 anys. Va néixer a Terrassa. Va estudiar primària al nostre llar. ESO a l'Escola Industrial. Batxillerat a l'Escola Industrial. Actualment estudia òptica i optometria. Aficions curioses. Menjar el primer plat i el segon plat alhora. Escoltar música lenta i baixar corriols en bici. L'esport que havien practicat a casa seva era el futbol i ell de petit també practicava futbol. Quins són els seus reptes? Diu que li agradaria fer algun ultra a llarg termini i pujar als 10-3.000 de Catalunya. Què és el que busca fent esport? Doncs moments de desconnexió de la seva rutina. Quin és l'últim llibre que ha llegit, tot i que diu que llegeix poc? L'Ara o Mai, de la Núria Piques, tot i que diu que li ha agradat més córrer per ser lliure. Fa 1,75 m d'alçada, pesa 60 quilos. És ros i té els ulls de color marró. Utilitza normalment de Bambes, Salomon i l'Esportiva. El seu menjar top són els calçots i la seva beguda top, la Clara 00. Avui, a l'heroi invisible, el Bernat. Bernat, bones, com estem?
Bones, mira, molt bé.
Sí? Escolta'm una cosa, avui has estudiat, has fet la teva feina, la teva rutina diària, tot?
Tot està fet avui, a més, com que avui ens han anul·lat les classes, he tingut temps de sortir en bici al matí i a la tarda a estudiar.
Per tant, aviam, si haguéssim de dir quin són el teu esport que més t'agrada, quin seria?
Aviam, jo tinc dos grans esports, el futbol, i ara se m'ha introduït a la meva vida els esports de fons. Llavors, clar, ara estic molt enganxat a aquests tipus d'esports, per tant jo crec que decanto pels esports de fons, bici, BTT, córrer, com diria la Núria Piques, córrer per ser lliure.
És a dir, que a tu, si no et veiéssim doncs, estudiant el que et toca ara estudiar, doncs el que et veuríem és, o bé et veuríem en bicicleta de muntanya, o bé et veuríem corrent calçat per la muntanya. Seria la muntanya potser el mitjà on et trobes més còmode i millor?
Sí, sí, podríem dir que el meu hobby i el temps on m'agrada estar tota l'estona és la muntanya. I si és alta muntanya, encara m'ho passo millor.
Llavors, tu ets de... Vius a Sabadell? Vius a Terrassa?
A Sabadell.
Vius a Sabadell, per tant, ets un autòcton del Vallès Occidental.
Sí.
Per tant, és la zona que tu series local i això. Quins reptes podries dir o consideres tu que has assolit amb aquests esports que dius que tant t'agraden de muntanya? Què seria el que dius, ostres, estic content, doncs mira, doncs perquè he pujat al Puig de la Creu o perquè he anat fins a Granera i he tornat o perquè un dia vaig anar des de Puigcerdà fins a Sabadell. Quin seria el teu repte que consideres a nivell mèrit esportiu teu que t'omple més i que t'agrada més?
A veure, jo diria que el meu primer repte va ser introduir-me en aquest esport. Jo estava en una època que havia deixat el futbol, no sabíem bé què fer, i vaig dir, buah, m'apunto a la Llanera com per provar un esport.
La Llanera, recordem-ho, és una mitja i una marató de muntanya que es fa des de Sabadell, amb no molt desnivell, amb la qual cosa és una bona manera d'introduir-se en el món del trail, per les pistes i corriols propers de Sabadell, i vas dir, m'apunto a la Llanera.
Aviam què passa i aviam si em sento bé, si m'agrada, si és el meu esport i si és el que vull fer pues, els propers anys, així com a hobby, com a entreteniment per sortir del dia a dia. I s'ha de dir que ho vaig aconseguir en aquell moment, va ser com una gran ajuda de dir, vale, feia temps que no feies esport i ara has trobat això, per tant, seguim aquí, seguim en aquesta línia i seguim corrent perquè realment és el que t'agrada. Llavors, jo sempre dic que el meu primer repte va ser aquest i a partir de va venir tot, o sigui, tot lligat. Vaig seguir apuntant a mitges, així curses de 10 quilòmetres, sempre per muntanya, no m'agrada gaire córrer per asfalt. Llavors, clar, van venien les mitges i vaig acabar la temporada, per exemple, fent la Buff Epic Trail d'allà a la Vall d'Avui, la de 26, no la llarga, ni molt menys.
Bueno, la de 26 és una bona pallissa, eh?
Sí, això sí.
Aquí hi ha gent que pot donar fe d'això, eh?
Que... Sí, bueno, jo, nosaltres amb l'Aniol se'n va fer llarga
sí.
I la de 26
no podria ser una opció. I no vam fer la de 40, bueno, m'han sortit
ja
40.
Bé, no? Ja està bé.
Està bé, està bé.
La 26 era la del dissabte, correcte.
Sí, totalment. I, clar,
I que vau passar molta calor també al final.
No la vaig fer aquest any, vaig fer la de fa dos anys. Aquest any no la vaig poder fer perquè també soc monitor d'esplai i em coincidien les dates i no vaig poder anar-hi.
Si estem parlant, Bernat, que vas començar a córrer amb això de la Llanera fa dos anys.
Exacte, el 2017, si no... El 2018, perdona.
2018.
Llanera 2018.
És on et vas introduir en el món del córrer i així.
Exacte, vaig dir, vale, m'apunto aquesta cursa, tinc un mes per preparar-me-la.
Ah, és a dir, quina distància era la Llanera que vas fer?
21.
21, i sense haver corregut potser massa, amb un mes vista, amb 4 setmanes...
Sí.
T'apuntes una inscripció i dius, escolta'm, doncs vaig a provar que és això de córrer 21 km i per muntanya.
I abans de córrer la cursa en si, vaig fer dues tirades, una de 18 i una de 14, i prou.
I ja està, prou.
I vaig fer la cursa, quasi em quedo sense cames, però bueno, ja estem aquí i estem vius.
Llavors, el mateix any, entenc que és quan vas fer la Buff Epic Trail, és a dir, fa dos anys.
Vaig fer el Trail Selva Marítima, que és allà a Tossa de Mar, que fa fins a Blanes, em sembla, i també vaig fer algunes d'aixís d'asfalt, però ja et dic que la meva zona de confort és la muntanya.
Però n'has fet de més llargues, no, ara, últimament?
O sigui, el mateix any vaig fer la Garmin Team Trail, que és una cursa per etapes que comença a Castellar de Nuc, si no recordo malament, i acaba aquí
a Sant Cugat.
En vaig fer dues de 20...
És a dir, tu vas fer dues etapes.
Sí, de Vià fins a Puig-reig i de... Bueno, i la final que començava a Mata de Pere i acabava aquí a Sant Cugat.
Escolta'm una cosa, vas fer això, el Garmin Team Trail, has fet aquest, i l'any passat, per exemple, quines altres coses, o com ha anat això?
L'any passat vaig patir una lesió, una tendinitis rotuliana del genoll dret, i em va mantenir apartat durant 4 mesos. Llavors, la temporada en si no la vaig poder gaudir del tot. Sí que vaig arribar al juny a dues curses. Bueno, dues curses. Una era la travessa de la Cavalls del Vent, que vaig fer el TAST, que és que organitzen el TAST, la mitja i la sencera. Llavors vaig poder fer el TAST. I llavors vaig fer la de la Trail Fons del Montseny, la de 19.
Escolta'm una cosa, i jo el que t'he de dir, ara et parlo particularment, per la part també que em toca també a nivell professional i això, jo el que em sorprèn també és aquesta valentia que té que té moltes vegades l'atleta popular, dir, escolta'm, m'apunto, i a un mes vista preparo una cursa de 21 quilòmetres,
que no són, pocs, últimament. Sembla que, clar, hi ha molts atletes, cada vegada hi ha més notícies, i sembla que
ultres
21 quilòmetres... Ah, bueno, això... No, 21 quilòmetres...
Home, és estona.
Són molts quilòmetres,
és estona, és estona corrent.
Sí, sí.
Aviam, llavors, em sembla això ja és d'una valentia, una motivació que és realment digna d'admirar, és ben bé d'heroi invisible total, perquè és una cosa que dius, escolta'm, jo m'ho faig i tiro milles. Però llavors, la pregunta que ens agradaria és, tot aquest procés, a més, va haver-hi una lesió també l'any passat, degut també a aquesta tendinitis rotuliana, tot això, tu cuines, tu t'ho manegues, tens algú que t'assessora amb entrenaments, ho fas llegint els llibres de la Núria Piques, com mirant els entrenos del Kilian Jornet, com, què et fa, quants dies a la setmana surts, o com t'organitzes tot això a nivell d'entrenament, de recuperació, aquesta part, com la manegues tu?
S'ha de dir que jo m'ho manego tot pel meu compte, no tinc ningú que m'assessori. Sí que si la cosa segueix en sèrio, que tant de bo que sí, que si les lesions m'ho permeten i tot això, que m'agradaria seguir-ho molts anys i que arribarà un punt que el meu cos em dirà, vale, necessites algú que t'aconselli sobre què fer, sobre alimentació, sobre totes aquestes coses que fan que aportis, o sigui, que aportin al teu cos el necessari per seguir endavant. Llavors, a dia d'avui m'ho plantejo tot jo, si, clar, les èpoques d'exàmens, com que estic estudiant, em costa més sortir perquè també s'ha d'estudiar, però sempre que puc, sempre que tinc un moment, intento sortir, com has dit a la meva presentació, esvair-me de tot el que m'envolta a la rutina i tenir un moment per mi sol, per pensar sobre mi mateix i tenir pues, aquest moment de pausa.
De connexió amb tu mateix, que és exacte. El que té aquesta faceta també l'esport.
Sí, sí.
Escolta'm, si per exemple podríem quantificar els dies que surts a la setmana, l'estona que fas per exemple de córrer, de bici, estàs apuntat a algun gimnàs on també fas treball a nivell de core i de treball en sec, o tot això potser dius, ui, això sé que existeix, però com com t'organitzes el dia a dia i quantes hores podem dir, ostres, perquè el qui ens està escoltant pugui imaginar-se i trobar paral·lelismes amb... perquè tothom treballa, fia comptes, i s'ha de buscar moments d'arrencar, quantes hores a la setmana fas més o menys tot plegat?
No ho tinc calculat per hores, però sempre intento sortir 3-4 cops per setmana, ja sigui alternant bici, sigui alternant córrer. Llavors, córrer sempre estic una hora, depèn del ritme que vagi, estic una hora i quart, excepte els caps de setmana, que si puc fer una tirada més llarga n'estic dos i mitja.
Dos i mitja corrent per la muntanya?
Bueno, per aquí al Rodau. Sí, perquè la muntanya, ara que tinc feina, no hi puc anar, em costa més, i tinc el riu al costat de casa, que hi vaig i dues hores anar fins a Castellà, tornar, si puc agafar el cotxe me'n vaig a la Mola, a Montcau i tot això. Llavors, pel que m'has dit del gimnàs, jo no estic apuntat a cap gimnàs, sempre tenim la teoria amb els meus amics que la calle és nuestro gimnasio i que a partir d'aquí ens ho fem tot, que no necessitem màquines, que no necessitem...
No, però vol dir que fas treball, a fi de comptes també de treball amb sec o abdominals o flexions o coses que... No,
no.
Ni un d'aquests.
Ni un.
Vull dir que tu agafes la bici, vas a córrer i dius que surts entre 3 i 4 dies a la setmana.
Exacte. I si puc sortir més a córrer, surto més a córrer, tot i que, clar, si vull sortir dos dies seguits, no puc sortir dos dies seguits a córrer perquè les cames
estan
atrotinades. I a part que l'impacte que et proporciona el córrer també és més fort que no pas la bici, i que també m'agrada sortir en bici.
Escolta, m'hem parlat de coses que has fet, però també ens agradaria saber, quan tu et poses els teus somnis del que t'agradaria fer o en bici o corrent, que ets polifacètic en aquest sentit, quines serien les coses realitzables o no, que a mig i llarg termini t'agradaria algun dia, i ets jove, però que t'agradaria poder fer o corrent o anant en bicicleta?
Anant en bicicleta, de moment no tinc objectius perquè fa poc que m'hi he posat, perquè havia començat per córrer, però la bici la tenia com aparcada i encara no tinc així pues, objectius ni a curt ni a llarg plaç. M'ho haig d'acabar de mirar per la propera temporada o fins i tot les temporades que vinguin. Llavors parlaré més de córrer. De córrer, l'any que ve segurament farem la Buff Epic Trail de 42, la que van fer l'Aniol i el Llorer, amb un company, bueno, amb un company, amb un amic que és més gran que jo, el Cacho, que sempre em lia per fer coses d'aquestes que penses, vale, què faig jo allà dalt 42 quilòmetres.
El Cacho és un altre heroi invisible, atenció amb el Cacho.
Estem fent aquí ara una falca de que el Cacho ha de venir a l'heroi invisible.
El Cacho un dia el liarem perquè vingui, és un bon heroi invisible.
Sí, a més sí, és un motivante d'aquests, sí, com la figura del gregari que dèiem aquell dia, sí, també sí. Amb l'Anna d'en Sigalador.
Home, el Cacho n'ha portat uns quants a la muntanya, O sigui, el Cacho és això mateix,
Home, més val que es porti la muntanya que no l'hort, clar.
També és veritat.
Escolta, que facin el que vulguin.
Clar, llavors, jo ara, encara penso, sóc jove, no em vull posar a fer ultres ja perquè tinc molta...
O sigui, recorregut, esperem,
exacte,
clar.
Molta vida per endavant, i que tampoc vull estancar.
Està bé el concepte, els ultres d'escurçar la vida. Tinc molta vida per endavant, això m'ha agradat.
Exacte, i no, o sigui, no vull arribar un dia de dir, vale, he fet molts ultres i què ve ara, saps? M'ho vull anar esglaonant. Mira, de l'any que ve faré la de 42 si puc, i si no, pues, ja en tindré una altra i tots els anys que necessiti per preparar-m'ho bé. Llavors, no sé quan intentaré fer el meu primer ultra.
Vull dir que és un somni, també. Fer una prova d'aquestes també seria un somni, sí. Potser ja més a llarg plaç.
Exacte. Jo tinc la teoria de que gairebé tots els corredors d'ultrafons, el seu somni és poder fer o acabar l'ultratrail del Mont Blanc.
Jo bueno, crec que és una teoria que pel corredors de muntanya, que estem parlant del Tour de França.
Exacte.
Per un ciclista, la Cape Epic per un ciclista de muntanya, o el Trail de Mont Blanc per lo que seria un corredor.
Exacte.
de trail.
Sí, totalment. I llavors, aparcat del córrer, el meu somni sempre dic que és pujar al Cerví, una muntanya de 4.000 metres als Alps. Sempre, no sé, des del primer dia que vaig veure...
Des que vas fer servir els colors Carandach, vas dir, això m'agrada. I que vas veure el Toblerone, aquesta també m'agrada.
Exacte.
Clar, els inputs aquests.
Clar.
O que vas veure el Kilian baixant com un animal, agafant-se les coses allà.
De fer el rècord i tot això, vaig dir, vale, amb això s'ha de fer.
Home, evidentment és una de les muntanyes més plàstiques que existeixen també al món, està clar. És una
icona. És la foto de Suïssa, sí, vull dir, no té més.
Sí, sí, i ja et dic, això... i fer l'ultratil del Mont Blanc. A partir d'aquí, tot l'altre que vingui, pues, seran com coses per entrenar i maquillar tot, tota la meva carrera, la meva carrera de fons.
Doncs molt bé, el Bernat, un estudiant d'òptica que li apassiona córrer per muntanya, que s'ho va cuinar ell mateix i i va dir, doncs vinga, m'hi poso, que toca bastant de peus a terra i que vol anar-se marcant paulatinament prou reptes. I escolta'm, Bernat, si ets de Sabadell, com bé has dit, que sàpigues que aquest any, per Cap d'Any, t'esperaran a la línia de sortida. S'ha de córrer a casa i s'ha de córrer el dia 31 a Sabadell. Fins aquí l'heroi invisible, el Bernat.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Som apassionats dels esports de fons. Ens agrada i tenim la nostra particular visió de les coses que passen. És el moment de la tertúlia. La tertúlia d'avui, Aniol Riba, Robert Mayoral, i amb el dorsal 1, el goalkeeper, Aleix Muñoz, que sóc jo mateix. Molt bé, nois, ens hem quedat aquí ara que tothom s'ha anat a fer el cafè aquí al costat i a menjar-se els croissanets que ens han portat, i és el moment de poder treure damunt de la taula un tema que ja vam reflexionar el diumenge quan tu, Aniol Riba, anaves corrent per les muntanyes del Vallès Occidental.
Sí, sí.
Anaves tercer, a dalt de la mola, et senties com mai, d'aquelles sensacions que sempre dius, ostres, que xulo que és sentir-se, igual que hi ha entrenos que et sents, igual que hi ha dies que et sents fatal, i tu mateix has plantejat una cosa que et va passar al voltant del quilòmetre quin?
Entre el 26 i el 29, però sobretot a partir del 29 i fins al 41.
És a dir,
12 quilòmetres.
12 quilòmetres, a una mitjana d'uns 6, entre 5 i 6 minuts al quilòmetre, oi que sí?
Sí, a veure, bueno, clar, quan, no sé...
És perquè podem quantificar l'estona que vas estar patint això.
Clar, és que el tros, o sigui, no ho he analitzat per trossos així. No sé al final què vaig fer, però sí, podem estar parlant d'una mitjana de, sí, potser 6 o sí, una mica més.
Amb el promig total seria això, més o menys.
Jo crec que sí. O sigui, el promig total em va sortir a 5,54, tota la cursa, i anava més ràpid, jo
amb
crec.
Amb la qual cosa estem parlant que van ser potser una hora,
sí,
d'estar agonitzant. Una hora agonitzant de donar-li voltes al cervell amb tu mateix. I què és el que et passava pel cap, que hem dit que això n'hem de parlar?
Clar, és la sensació aquesta, no? És una cursa que em va sortir rodada i fins que va arribar un moment que de cop, sense prèvi avís, sense notar-me cansat, pum, noto rampes i així, i durant 12 quilòmetres, durant una hora, doncs vaig anar amb rampes. I clar,
una hora, 60 minuts, no, així és... És molta estona.
Va ser realment un infern. O sigui, jo vaig passar molt malament i vaig arribar, no m'havia passat mai, vaig arribar a meta. Durant tota aquesta hora intentava no pensar en res, en simplement de tira,
cada passa és una passa.
Pam, 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 tira, avança. I quan vaig arribar, vull dir, em vaig derrumbar, em vaig posar a plorar perquè és que havia patit molt durant una hora. I clar, durant aquella hora, el poc que pensava, un dels pensaments va ser... I si abandones, és que no té sentit, et queda molta estona i estàs patint ja molt. I finalment no ho vaig fer, no? I d'això volia parlar.
Com et sents avui? Com et vas sentir després?
Jo em sento, la veritat és que em sento molt content, però alhora, aquella hora de patiment, o sigui, ara mirat amb la distància, em sento molt content, ho tornaria a fer, però quin sentit té, no? Estar una hora patint, potser per molta gent no té gens de sentit. Jo en aquell moment, algun, en el meu inconscient o en el meu conscient, li devia trobar, no sé si orgull, tossuderia, no sé el què.
Home, que tampoc podies tirar per la borda, diguéssim, tot allò que havies fet.
Exacte.
Vull dir, aquell moment gloriós de tercer a la mola.
Sí, sí.
A nosaltres que ho seguíem per xarxes socials, va tenir poc seguiment, però ho seguíem, flipàvem, no? Vull dir, jo quan vaig veure la foto a tu tercer allà, vaig dir, hòstia.
Ostres, estàvem tots vibrant. Sí. I anàvem a preguntar, clar, el no tenir geolocalització era difícil poder anar veient com anava evolucionant la cosa, però clar, ostres, va ser, ostres, l'Aniol ha passat tercer, la mola.
Sí, sí. No, i em quedo amb molt bona sensació de tota la cursa, precisament per això, perquè una de les coses també penso que té l'esport és el vèncer el patiment, no? No sé vosaltres quan entreneu, quan competiu, no sé per què
la torre... Però aquesta essència jo crec que la tenen més els atletes populars que no els professionals, no? Perquè de vegades els professionals, quan veuen que se'ls escapa el top 3, top 4, sí, sí, doncs diuen plego i la setmana que ve serà una altra història.
Ah, això mateix.
Nosaltres doncs potser ens conformem també en aquell moment d'acabar, no? Si ens surt bé,
exacte,
bé, i si no, doncs acabem encara que sigui no tan bé, no?
Aviam, hi ha la frase aquesta que qui fiqui frases motivacionales para deporte, d'acord? Sembla que al Google només hi pots escriure en castellà, però és així, frases motivacionales, és el sufrimiento es pasajero, la gloria es eterna. Clar, en aquest sentit sí que és veritat això, perquè quan el Fia compta el que està dient és que la satisfacció de superar un mal tràngol, llavors tens satisfacció no ja només perquè he aconseguit una cosa, sinó perquè he sabut superar una adversitat.
Sí.
Però sí que és cert que potser és el que... Jo estic una miqueta també amb el tema del Robert, i per això crec que quan hi ha esportistes professionals que podem tenir prou, com per exemple el mateix Miquel, que hem parlat amb ell i el tenim superproper, un triatleta professional de llarga distància, que si per exemple una de les característiques que té amb ell i el que tenen és el never give up, el work, el de ser perseverant, el de que encara que tinguis dificultats t'hi segueixes imposant, perquè evidentment un atleta popular quan fa una competició, quan fa un repte, ho fa perquè vol, ningú li demanarà comptes de quina posició queda, ni ell està pensant en un rèdit econòmic d'aquella competició, però un atleta professional sí, perquè els resultats queden. I per tant, llavors, quan tu has de donar comptes d'això, queden. Sí que és veritat que també hi ha molta... Com per exemple, un dia en parlàvem això amb el Miquel, és que et diuen doncs que clar, que si tu li ensenyes al teu cos que en el moment que hi ha dificultats, i el teu més que el teu cos, el teu cervell, que davant d'una dificultat hi ha una porta, que és sortir d'aquest estat de fora de confort per tenir més confort, que és deixar el patiment, tu li estàs ensenyant una porta al cervell que en un esport de fons o d'ultrafons, quan estem parlant de curses de més de 4 hores o de 3 hores, ja estem parlant de molta estona de patiment. 60 minuts patint són una animalada. Però clar, quan tu li ensenyes aquestes vies al teu cos, això genera un precedent que pot ser perillós. Jo a nivell particular... I a més és que això jo crec que jo inclús ja us parlo jo ara ja a nivell particular, que he patit molt competint sempre m'han dit que tenia una capacitat d'agonia molt gran, i crec que evidentment amb l'esport i amb l'esport de fons, com amb tot, hi ha aptituds i actituds, i jo crec que hi ha d'haver-hi una aptitud, que és la teva capacitat de desenvolupar determinat exercici, i l'actitud és com afrontes això. Un esport de fons és un esport agònic sempre, llavors si la teva predisposició a l'agonia és el que et permetrà superar aquests trams. Això no vol dir que si vas amb una fractura oberta i amb la tíbia que t'està saltant hagis de dir no, he de ser finisher a qualsevol preu. Que aquí és on llavors jo crec que potser també se'ns en pot anar una miqueta al debat d'on està el límit d'aquest de sobreposar-te plan el sufrimiento es pasajero, la gloria es eterna, d'acord? Però, ostres, Robert, quants Ironmans has fet tu?
Jo n'he fet 38 acabats.
38 Ironmans. De quants has anat i has abandonat?
Dos.
De 38, dos. És a dir, has fet 40 Ironmans i un 38 has aconseguit acabar. Les vegades que vas abandonar, per què va ser?
El primer va ser, estava passant una situació personal molt dolenta i el cap no funcionava, i de fet anava molt bé en cursa, em vaig baixar de la bici tercer inclús, i corrent em vaig arribar a posar segon, però el cap va dir prou i vaig parar, i va ser una cosa que em vaig arrepentir molt perquè estava en un punt de forma espectacular i em va saber molt greu. Vaig tornar a aquesta prova anys després.
És l'Ironcat això, oi?
No és l'Ironcat, no. L'Ironcat no ho abandonen mai.
Ostres.
És l'Altriman.
L'Altriman, vale.
I l'Altriman, doncs, aquell any vaig patir malament, se'm va tancar l'estómac, la bici ja vaig acabar molt tocant, no podia menjar, vaig intentar córrer, però vaig veure que des del quilòmetre 1 no podia córrer, anava caminant, i al quilòmetre 14 o així, al passar per l'apartament, vaig dir...
És curiós perquè aquí tens la doble vessant,
sí.
Una física i una mental, un abandonament físic i un mental.
La mental, mira, em va sortir, vaig anar cap a l'hotel i des de l'hotel mateix em vaig apuntar un altre Ironman cada 2 setmanes i vaig fer 5è absolut, vaig guanyar tots els grups d'edat, vull dir, tenia premi econòmic i no me'l van donar perquè no era pro en aquell moment, no? I vaig fer un super Ironman. Però aquell moment el camp no anava i estava en situació de poder barallar i, bueno, haver fet podi segur, vull dir, perquè tenia renda de sobres, però el cap es va dir prou.
És que, de fet, potser al final el més important és el cap, perquè està clar, per exemple, aquest cap de setmana o en altres casos, però aquest cap de setmana, que queda molt recent, les cames és evident que no em tiraven, o sigui, que no em servien per res aquelles cames. Però jo el meu cap, fins i tot, recordo, em vaig trobar amb un amic al quilòmetre allà a les Arenes, sí, i li vaig dir, vaig molt malament, se m'estan enrampant les cames, ara fluixaré una mica i a la baixada estic baixant superbé i els atraparé, ja veuràs que apretaré, i no, i evidentment no, i em van treure molts minuts després. Però el cap em tirava, el cap anava amb... Ho has fet molt
el
bé fins ara.
El cap estava en competició.
Tira, tira, va, tira, pam, pam, pam. I en canvi, els dies que el cap no et tira, segurament són els pitjors, perquè ja pots tenir moltes cames, que és això. Si no tens la motivació, les ganes, l'actitud, no?
Jo, de fet, només m'he trobat aquest cop. Vull dir, són els meus dos únics abandonaments, no? En totes les curses que he fet, de tot tipus. I sempre la meva filosofia, des que vaig començar el 2006 a fer esports de fons i tal, era sempre el let's finish, no?
Vull home, dir, i abans acabar, del 2006.
No, a 2006 vaig començar ja a agafar una miqueta, vaig començar primer Ironman 2002, però la meva filosofia era, era let's finish, vull dir, sempre acabar, m'és igual, vull dir, si petes, petes i ja està, i arribar a meta i tenir la satisfacció d'haver aconseguit...
D'haver acabat la feina.
Sí, d'haver acabat.
Millor o pitjor, haver acabat
sí,
la feina.
Sí, és que és molt important... perquè és això, tu et marques uns objectius, no? I jo personalment, si no he abandonat mai cap cursa de moment i he tingut tampoc moments allò de dir quasi, però sí que he tingut pensaments, no? Crec que suposo que tots els atletes en algun moment has tingut pensaments de i sí, però no. En el meu cas també sóc una persona molt tossuda i quan em plantejo una cosa, sigui com sigui, ho he de fer. I si jo per mi mateix segurament, a no ser que estigués impossibilitat, lesionat o el que sigui, per mi abandonar una cursa seria un fracàs, no? Jo em sentiria de dir, ostres, no pots ni acabar-la.
És algú que pesa, eh? Vull dir, els dies segur, següents et sents fatal.
Segur.
I una cosa, creieu que abandonar una cursa és com... quan tens un entreno programat, abandonar un entreno? Quan veieu, per exemple, que esteu fent sèries,
no,
o que has de fer un entreno i dius, ostres, no m'estan sortint els temps,
jo crec que
us
no
genera un residu de derrota del cap o com ho porteu?
No, jo crec que l'entrenament el pots suplir en un mal dia, no? Perquè, a veure, al cap i al fi tens mal dies, no? I pot ser que avui no vagis i demà que et surti molt millor del que estaves esperant, perquè aquella nit o no has dormit bé o no has descansat prou, el menjar no t'ha sentat bé, mil coses, o vas estressat de feina, o el cap no funciona també. I els entrenos és el que treballes, vull dir, els entrenos és un dia que estàs programant una cursa a llarg termini o a curt termini, però tens diversos entrenos. Un entreno no passa res. El dia de la cursa sí que és important estar més fresc o acabar-la, vull dir, encara que no et surti com tu havies previst, no? Vull dir, aquell dia doncs dones una miqueta més, sempre.
Clar, però jo dic, per exemple, imagina't, he de fer 10 de 400 i he d'anar a tant temps. He d'anar a 40, doncs imagina que dius, hosti, estic anant tota fava i estic anant a 1,45. Què és vosaltres de quin estil sou? Doncs pues encara que sigui faig 10 de 400 a 1,45, o com que no estic anant a 1,40, ho deixo estar i redueixo un entreno. Com ho afronteu vosaltres, això? I perquè, clar, això passa també, amb entrenos de qualitat.
Jo normalment el faig i surti el que surti. I si no arribo
és
el que volia,
és
el faig.
Aquesta dia, escolta'm, avui... tinc que fer determinat esforç i amb aquest esforç el que
sí,
surti.
El dia que toca tirar de llarga la fas, i si no és tan ràpida com volies, però bueno, com a mínim
has
fas
la
tirada
feina,
de llarga.
Has sí, fet la feina.
Sí. Jo no faig sèries encara i no puc posar-me en aquest cas, particular, no? però sí que a vegades hi ha entrenos que et planteges fer d'una manera i no surten, però igualment acabes tirant i el replanteges, dius, bueno, doncs mira, pues si no vaig tan ràpid avui, no vaig tan ràpid. O si fins i tot jo també me'ls adapto de dir, avui pensar sortir 20 quilòmetres i no, pues mira, pues en surto 10, no passa res. Sí que algun cop...
Tu ets bastant anàrquic amb això.
Sí, sí, sí.
També potser això t'ajuda a no angoixar-te.
Però clar, això sí, també... La muntanya és un altre rotllo. Quan surts ja amb un entrenador de ciclisme que tens sí, X sèries de tants minuts o de tants bats o...
La és diferent. Té una mena d'entrenament romàntic que fa una miqueta
sí,
com li...
Sí, sí, total.
O l'entrenament de pista, que saps que és allò a rajatabla, no? Sí. No hi ha, hòstia, doncs no em trobo bé, tiro cap aquí, no?
Doncs amb aquestes coses que acabem de tirar a la palestra, amb aquesta opinió de què fan els professionals, podem anar, ens toca a nosaltres també anar a fer el cafè, no? Anem-hi?
Som-hi.
Anem a buscar els companys.
Panellets.
Vinga, panellets, sí.
Som-hi.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral recuperant-se, l'Anna Muro al telèfon, l'equip tècnic el Toni González, l'Iker Peig i la Xisca Alberti. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip? On entrenen i com desenvolupen la seva Fons Addicció? Entrevistes, personatges i indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 62 programes. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons des dels micròfons de 13.